Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Esports Cope que obrirem amb notícia d'última hora sobre Ousmane Dembélé. La notícia no és bona. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Dembélé s'ha tornat a trencar.
Sí, el que ahir ens feia ser optimistes, aquesta sobrecàrrega que el va impedir completar l'entrenament amb el Futbol Club Barcelona, amb el pas de les hores s'han complert els pitjors presagis. S'ha tornat a trencar Ousmane Dembélé. Atenció, trencament complet del tendó del bíceps femoral dret. A concretar, el període de baixa. No hi ha data perquè pugui reaparèixer Ousmane Dembélé. De seguida, un primer punt d'anàlisi. Recordem que, a tot això, avui Dembélé s'ha sotmès a les proves mèdiques que han donat aquest dictamen mèdic, i a tot això, atenció, nom propi en la setmana del Barça. Samuel Umtiti està citat el dijous, dia de partit de Copa, per declarar en un judici pels desperfectes de l'anterior vivenda.
Avui arrenquen els quarts de final de la Copa del Rei.
Sí, a les 9 de la nit, al Nuevo Los Cármenes i amb l'eliminatòria entre el Granada i el València, partit que podreu seguir a través de les emissores FM de Cope, de Cope.es i dispositius mòbils.
L'Espanyol presenta avui Oier Olazábal.
El porter, ja ex del Llevant, que signa pel que queda de temporada, més dues i una tercera d'opcional. L'Espanyol, a tot això, torna aquesta tarda als entrenaments pensant en una nova final. El Mallorca, el proper rival, diumenge vinent a les 12.
El 30 de març juga la Catalana.
És un dilluns al Camp d'Esports de Lleida i davant una selecció centreamericana. Tot això, la Federació Catalana ha guanyat als jutjats dues sentències per irregularitats econòmiques i també per irregularitats en les assemblees de 2014 i 2015.
Avui la penya té una final a l'Eurocup.
Sí, parlem ja de tot allò que no és futbol. La final a les 8 del vespre, a la Bombonera d'Andorra i davant el Morabanc. La penya necessita guanyar per mantenir opcions de passar als quarts de final de l'Eurocup, la segona competició europea en importància. A més, l'Espanyol de bàsquet de segona catalana ha fitxat Adrià Gasol.
I avui, Sèrbia-Espanya de futbol sala amb un bitllet en joc pel Mundial.
A dos quarts de nou, les 20:30, hi ha la localitat sèrbia de Nis. Si Espanya guanya, aconseguirà de forma matemàtica una plaça pel Mundial. La Roja, però, té assegurada la segona posició, que suposa jugar un duel a doble partit si no queda primera.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I quines són avui, Albert, les enquestes Esports Cope?
Comencem per l'enquesta Barça i ara mateix el nom d'aquest dimarts, Ousmane Dembélé. Recordo que tenim en joc una entrada doble pel, de moment, ho dic perquè hi haurà sorteig de Copa el divendres, de moment, proper partit del Barça a casa, Barça-Getafe. Què penses del cas Dembélé? Dues opcions. Algun dia farà net o és un cas perdut? 3 de la tarda i gairebé 10 minutets, guanya amb el 62% dels vots, és un cas perdut. 38% dels vots pensa que algun dia farà net. Propera pantalla, Espanyol-Mallorca. És la propera final del conjunt blanquiblau, és el proper partit a casa, no té copa l'Espanyol, està eliminat d'aquesta competició. Tenim entrada doble. Preguntem, després de perdre a Granada, se salva l'Espanyol o no es salva el conjunt blanquiblau? Guanya, se salvarà l'Espanyol. 64% de les respostes així ho entenen. El 36% pensa que no, que va de cap a segona. Recordeu, som @esportscope a Twitter. Ens seguiu, opineu, retuitegeu, esteu atents de dilluns a divendres, 15:05, 16 hores, 3 i 5, 4 de la tarda, perquè heu d'estar atents quan fem el sorteig. Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 11 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Pairés al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports Cope. Si dudas en una jugada, se pide el VAR. Berti o falso. Y si dudas de tu seguro, pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Setién havia dit els darrers dies sobre Dembélé que estava entrenant-se molt fort i molt bé i va arribar a dir textualment «se va a salir seguro». I aquestes paraules, per una banda, i el fet de que l'equip estigui molt justet d'efectius en atac per la lesió de Suárez, per la sortida de Carles Pérez i pel fet que finalment no s'hagi incorporat un davanter al mercat d'hivern, tot això havia elevat les expectatives per veure Dembélé actuar a les ordres del nou entrenador. De l'expectació vam passar a la preocupació i de la preocupació a la confirmació d'un nou desastre. Ahir es va haver d'aturar a l'entrenament, es va parlar de fatiga muscular, però avui li han fet més proves i s'ha confirmat el trencament. Desastre pel jugador i desastre per l'equip.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem i ho fem amb aquesta notícia d'última hora sobre l'estat físic de Dembélé. L'acabem de conèixer, acaba de sortir un comunicat mèdic del Barça, que el llegeixo textualment. Les proves realitzades aquest matí a Ousmane Dembélé han mostrat que el jugador té una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. A les properes hores es determinarà quin tractament seguirà per la seva recuperació. És el comunicat mèdic, repeteixo, del Barça sobre l'estat físic d'Ousmane Dembélé, que acaba de sortir fa pocs minuts. Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, molt bé, Joan.
Una molt mala notícia, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Ahir semblava que només era un ensurt, però finalment doncs, han dit això. Trencament complet, com deies, del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. I el que diuen és el tractament i tal, quin tractament seguirà, suposo que és per determinar si és un tractament conservador o s'ha d'intervenir de nou.
Hem de trucar d'urgència al nostre fisio de capçalera, Lluís Puig. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El comunicat fa molt mala pinta. Fa tan mala pinta com sembla? Ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta?
Malauradament penso que sí, perquè recordo el setembre del 2017 es va fer una ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cama esquerra. Mm. I això va significar passar pel quiròfan i estar entre 3 mesos i mig i 4 de baixa operat pel doctor Ava. Si es confirma això, si realment és així, a veure què es decideix, no? Però és probable que sigui una intervenció quirúrgica.
Clar, quan ells diuen aquest paràgraf final de l'informe mèdic que es determinarà les pròximes hores al tractament, és per estudiar una mica si s'ha d'intervenir o no. I normalment s'intervé?
Bé, a veure, si en regim per l'altra lesió de la cuixa esquerra, en principi, clar, el fer una inserció, el fer la lesió tendinosa a nivell d'inserció és ben bé on s'enganxa l'isquiosural justament a l'os isqui de la pelvis, amb la qual cosa el ser tan així proximal i tal té bastant mala pinta. No sé, a veure, clar, jo parlo ara sense veure-ho, no, però que en qualsevol cas té molta pinta de que hagi de ser quirúrgic.
Ja, o sigui, la lesió és, perquè la gent ens entengui, la mateixa que es va fer al camp del Getafe fa un parell de temporades, que va ser la lesió grossa, la greu, que el va tenir molts mesos apartat dels terrenys de joc.
Però curiosament és
l'altra cama.
Cama.
Sí.
És l'altra cama i és el mateix comunicat que ens emeten. O sigui, l'altra vegada va ser doncs això, la ruptura del tendó proximal, del bíceps femoral de la cama esquerra, i ara és el de la cama dreta.
Ja.
Molt probablement doncs tot aquest entrenament tan intensiu i aquestes recaigudes i demés és d'anar forçant l'altra cama, no? Indirectament, quan t'has lesionat una, doncs l'altra rep una mica més d'esforç i demés i ha tingut la mala pata de mai millor dit, de que se li hagi acabat trencant per allà mateix.
Hem parlat amb tu, Lluís, moltes vegades de Dembélé, perquè en els últims dos anys s'ha lesionat, malauradament s'ha lesionat molt. Uh-huh. I sempre parlem de que arrel d'aquella primera lesió, totes les altres poden ser conseqüències d'aquella, i clar, l'historial es va fent gros, i comencem a pensar que serà difícil que Dembélé pugui sortir d'aquesta dinàmica, Lluís.
Efectivament, això tot és el que fa pensar, vull dir, i més d'una vegada ho hem parlat i de fet, com feia fatigues musculars o feia sobrecàrregues o a vegades fins i tot feia alguna petita lesió, no en el mateix lloc, sinó en un altre lloc o en l'altra cama, com ha estat aquesta vegada, doncs semblava que era més aviat doncs, compensatori i de més, i clar, malauradament la musculatura quan es trenca fan cicatrius a dintre i més si és quirúrgic, no? I en aquest sentit, doncs, això provoca retraccions, és un múscul molt important, el isquiosural, perquè és el múscul del xut, de la frenada, dels canvis de ritme, en aquest sentit, que li demanes un esforç excèntric i que, clar, que per poder estar al nivell que tothom espera de Dembélé, es fa francament difícil.
És una pena perquè havíem sentit els últims dies aquí que Setién posar molt l'accent en que l'estava veient entrenar molt fort, amb moltes ganes. Va arribar a dir textualment estoy seguro de que se va a salir. Això vol dir que el noi tenia moltes ganes de tornar, tots teníem moltes ganes de tornar-lo a veure al terreny de joc, també Quique Setién, perquè l'equip va bastant curt i era encara més d'efectius en atac. No sé si tot això pot arribar a generar un clima de certa tensió, pressió en el cap del futbolista també.
Home, jo estic convençut que són múltiples factors, no?, que influeixen en tot plegat. De fet, aquest noi ha passat per moltes etapes, no? Ha passat per una etapa després de recuperar-se la lesió més greu, que era la que sembla que és l'homòloga a la cama esquerra, doncs que si s'havia de cuidar, que si no cuidava l'alimentació, que si havia de descansar més. I crec que actualment estava en un moment en què havia cuidat tots aquests aspectes i potser, mai millor dit, tal com ens deien, no?, que estava fent un esforç increïble per tornar a estar doncs, a la seva millor versió. I en aquest sentit, doncs, de ben segur que afecten tots aquests factors, no? La seva tipologia, a nivell personal, a nivell de musculatura, sobretot la seva explosivitat i, a més, doncs, els antecedents aquests de lesió. I el sumatori d'això, afegit a la tensió que fa que evidentment, doncs, vulgui tornar i que tingui aquella pressió afegida, doncs tot influeix.
Molt bé, Lluís, moltes gràcies per aquesta comunicació d'urgència, que vagi molt bé,
Molt bé, vinga, anem.
Adéu, una abraçada.
Adiós.
Lluís Puig a Esports Cope. És una pèssima notícia, Oli, primer pel futbolista, que el pobre nano està en una dinàmica que és que no hi ha manera que pugui jugar, i després, primer pensa en el jugador, que és el principal afectat, sí, de tota aquesta situació, i després si pensem en l'equip, és que es queda Quique Setién per afrontar el que resta de temporada amb molts pocs efectius en atac, molt curt.
La gent propera a Dembélé, ens diu l'Helena Condis, doncs diu això, no? Que no s'ho expliquen i que realment és una notícia molt, molt, molt dolenta, perquè ell estava fent un gran esforç i segurament producte d'aquest esforç, de les ganes de tornar i tot això, doncs ha arribat aquesta lesió a l'altra cama, no a la cama que es va operar després del tema de Getafe, sinó a l'altra cama. Diu que només queda una història, que és continuar, que és seguir i continuar lluitant, però no s'ho explica perquè havia fet un gran esforç i estava molt il·lusionat en tornar a jugar. De fet, havia de tornar ja pràcticament aquesta setmana perquè es va lesionar el dia 27 de novembre i van dir 10 setmanes de baixa, no? I estaven ja pràcticament les 10 setmanes de baixa, estava a punt per tornar, estava Quique Setién, com deies, doncs molt il·lusionat també, i és una llàstima. I a més es queda sense Suárez, sense Dembélé, que no es constipi al Griezmann o al Messi o qualsevol, perquè, clar, tenen 14 fitxes del primer equip.
Doncs aquesta nova i important lesió de Dembélé és la nostra portada, Esports Cope. En seguirem parlant d'aquí uns minuts al debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasc. Passen 20 minuts de les 3 de la tarda, fem una pausa i comencem a mirar cap al partit de Copa de dijous a Bilbao.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo, más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Repeteixo que de seguida seguirem parlant d'aquesta lesió de Dembélé amb l'Emilio i el Tomàs, però és que avui arrenquen ja els quarts de final de la Copa del Rei. Avui a partir de les 9 tenim Granada-València i en dos dies tenim l'Atlètic Barça a Sant Mamés. Anem a Bilbao per saludar Andoni Goikoetxea, que va representar l'Atlètic al sorteig d'aquests quarts de final de Copa i va ser també company d'aquí que se tiene a l'Atlètic de Madrid, als 80. Andoni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos bien, estamos ahora disfrutando de, bueno, del tiempo ayer que hizo casi que era de verano, 28, casi 30 grados.
Vaya.
Y hoy ha bajado muchísimo, hoy sí. Ya está con una capa de lluvia fina. Digamos
chirimiri,
que,
¿no? Chirimiri.
Efectivamente, el chirimiri y bueno, más de la época en la que estamos que no lo de ayer que era totalmente anormal.
Claro, ¿y el jueves cómo estaremos? ¿Como hoy más o menos o qué?
El jueves, pues en cuanto al tiempo, bueno, habrá dos temperaturas, una la de fuera, la de fuera y la otra la que se va a venir al campo, ¿no? Yo creo que va a haber muy buen ambiente en San Mamés. Todos sabemos la dificultad que tiene jugar contra el Barcelona, porque bueno, no solo el Atleti, sino cualquier equipo del mundo. Sabemos también que al Barcelona se le puede ganar, a pesar de que el partido del domingo, pues bueno, que nos ha dejado un poquito contra el Getafe, un poquito fríos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero va a haber muy buen ambiente, se va a sentir que la afición va a empujar por detrás y bueno, y no sé lo que va a pasar porque no soy adivino, pero sí que va a haber un gran encuentro y que el Atleti va a ir a por todas, pero bueno. Veremos lo que pasa.
Siendo a partido único será tremendo, ¿eh? Siendo a partido único. Yo ahora hablaba con un compañero de la Copa en Bilbao y me decía que para ellos ahí es una gran fiesta, una final. Y,
sí.
Y sin embargo, para el Barça, yo le decía, es que para el Barça, claro, con todos los respetos, no es la mejor competición. Y ahora mismo estamos más pendientes de examinar a Quique Setién cada partido que de ganar un partido de Copa en San Mamés.
Pues hombre, no lo sé, hombre. Para el Atleti sí es muy importante el ganar algo, estar en capacidad de ganar algún título, ¿no? El título de la Copa para el Atleti es muy, muy, muy importante, ¿no? La Liga se escapa porque se va, lógicamente, porque no pelea, porque hay varios equipos que están concebidos de otra forma, con otros presupuestos, pero bueno, la Copa pues parece que es un lugar donde el Atleti puede hacer algo, ¿no? Y bueno, que el Barcelona no le dé ese aprecio, no lo quiera y se esté más pendiente del estilo de Setién, pues bueno, pues no lo sé. Hombre, tal vez porque están acostumbrados o mal acostumbrados a ganarlo absolutamente todo, ¿no? Y ese es uno de los problemas, que aquí, por supuesto, que no existe.
Claro, pero el Barça siempre estuviera mejor o peor, siempre ha tenido problemas en San Mamés. Y ahora que vemos que el Barça, sobre todo fuera de casa, baja tanto, sí. Yo creo que el partido para el Barça es más peligroso que nunca.
Pues hombre, mira, todos nos acordamos del partido del de Liga, el de Liga en San Mamés, sí. Con ese 0-0-0-0, parecía que iba a acabar así el partido, y cuando Aduriz enganchó aquella volea ya en el minuto 92, un golazo, precioso, que bueno, dio la vuelta al mundo, porque fue precioso, y sobre todo por el minuto que era, y bueno... Y ese es el Atleti puede perder contra cualquiera, puede ganar a cualquiera, y yo creo que la mentalización del equipo pues es una mentalización, francamente, sabiendo dónde están, que si en esta final anticipada, como podemos decirlo, pues si ganan se pueden meter en la final, y a partir de ahí pues puede pasar, o sea, en cualquier cosa.
Oye, tú fuiste compañero de Quique Setién en el Atlético de
sí.
Madrid, ¿no?
Sí, sí, fue varios años en el Atlético de Madrid y en la selección española también, que Quique fue un jugador internacional, sí. Un buen futbolista.
Buenísimo,
vamos.
Sí, sí.
Sí, sí, fino, además en el centro del campo, fino, con buena visión de juego, con buen toque, buen pase y un futbolista, vamos, muy, muy, muy bueno. En el Atlético de Madrid coincidimos, él tuvo algún problema al final ahí con Jesús Gil, pero bueno, tampoco eso...
No, no me lo creo, con Jesús Gil problemas, no puede ser, eso, no puede ser.
No, por eso, vamos, hubo mucha gente y sí. Quique pues tuvo algún problema, pero bueno, pero le conozco personalmente, es un muy buen chaval, buena persona, y ahora, pues bueno, está en otro ámbito, está donde la exigencia es máxima, donde tiene también posiblemente, el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, y le van a pedir, pues no ya solo que juegue bien, le van a pedir resultados, le van a pedir, bueno, le vais a pedir, sí. Pues absolutamente todo, ¿no? Que gane todo.
Ya estamos en eso, Andoni, y claro, los primeros partidos no han ido demasiado bien, sí. Hay alguna crítica, él tiene una idea de fútbol que aquí en Barcelona gusta, pero no sé si tiene ahora mismo la plantilla para implantarla, en fin, ¿cómo ves la situación?
Pues no, hombre, mira, yo no tengo la capacidad para analizar a Barcelona, le vi el primer tiempo del otro día y me encantó el primer tiempo, sí, vamos, con mucha posesión, con muchas ocasiones. La segunda parte no la vi, que fue un poco distinta, ¿no?
No, radicalmente distinta, Andoni, la segunda fue muy, muy flojita, viste la buena.
Y bueno, pero el Barcelona tiene todos los jugadores, todos son internacionales, todos son de alto nivel, posiblemente no seguro que tienen al mejor futbolista del mundo de la década o de hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Mm. Y bueno, pues seguro que va a jugar bien. Seguro que va a jugar bien porque tienen buenos futbolistas. Y lo que está claro es que, bueno, pues el Atleti se lo va a incomodar mucho. Va a ser un partido muy tenso, muy duro y que el Atleti no va a regalar absolutamente nada, ¿no? Y que ese tiempo, bueno, pues en este tiempo que está ahí, pues intentará acoplarse, no es fácil entrar rápido y que la gente sepa todo lo que él quiere que hagan los jugadores, pero bueno, a medida que vaya entrando, pues vayan pasando partidos, pues la gente le va a ir conociendo mejor.
Tiene otro problema, entre comillas, aquí que se tiene, y es que el partido se juega en jueves, tiene una plantilla muy corta, y el domingo
no me vale, eso lo puede decir el Atleti, lo puede decir el Betis, el Castellón, el Levante y hasta el Burgos.
Sí, pero es que juega en campo del Betis el domingo.
Me da igual, no, pero no es... digo que estamos hablando del Barcelona. ¿Cómo que plantilla corta? Si son
tiene todos, 14 si son, fichas del primer equipo. ¿Cuatro lesionados?
Sí, pero eso lo tienen todos. Todos tienen lesionados. Todos tienen sancionados, todos los equipos tienen. Las disculpas que pueda poner el Barcelona en ese sentido...
No, yo lo digo porque igual... mentalmente están pensando más en el partido de Sevilla, es decir, traemos de trabajar el jueves, volver el viernes y el domingo otro partido.
No, eso no tengo ni idea de qué pueden estar pensando los jugadores, el entrenador, no tengo ni idea. Pero vamos, pero disculpas de ese tipo las pueden decir muchos, pero Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, todos los equipos de arriba, eso no lo pueden decir.
Una última cosa, Andoni, Valverde es muy querido ahí en Bilbao.
Sí, sí.
¿Cómo se ha visto su salida del Barça desde allí? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada?
Pues yo creo que la gente no ha entendido absolutamente nada, ¿no? Un entrenador que ha podido tener sus críticas, sus problemas, pero desde luego es muy querido aquí en Bilbao. Uh-huh. Es un entrenador, siempre ha sido muy discreto en todas sus declaraciones, siempre ha sido muy positivo. Y no se ha visto bien, pero bueno, hoy es el tema del entrenador, sabemos cómo funciona, cómo es, y no hay que decir nada más, porque eso se sabe cómo funciona.
Ya, ¿tú le has visto o sabes por dónde anda?
No sé por
digo,
dónde...
Digo, si tenéis contacto...
No, vamos, yo no coincidí con él, ha habido muchos compañeros que se han coincidido con él, pero vamos, me imagino que no sé dónde estará, en cualquier sitio del mundo, o pueda estar...
Pero por ahí, por el centro de Bilbao...
Pero no tengo ni idea, no lo sé.
Muy bien, muy bien.
Andoni Goikoetxea, un placer, muchas gracias.
Venga, un abrazo para todos, agur.
Sant Mamés espera el Barça de Setién en Copa. Y ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ens obrim debat a Esportscope amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal? Com estamos?
Molt bé, bona tarda. I amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Hola, guapo, què tal?
Molt bé, i tu què tal? Tot bé?
Bé, 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 tornant de la presentació del Pirata, aeropuerto de Málaga, fantàstic.
Ja t'he vist, amb el parche, ja.
Claro, hombre, coño, una cosa de piratas, me voy a fotre un parche allà, no va venir amb un barco i quatre cañones, no? Una cosa més senzilla. 90 cèntims, un parche, vull dir que...
90 cèntims, està bé. Del xinus, sí. O d'on l'has tret?
Sí, clar, eh? És una cosa, que ja tots els que vulguis.
Molt bé, molt bé. I què tal, bé, no?
Bé, molt bé, molt bé, home, aquí hi ha una gent molt il·lusionada per veure si poden pujar a segona divisió A, aquí en un moment difícil, fins al Màlaga com està, no?, que un peu aquí i d'altre món, i bueno, pues, bueno, que el futbol pues, mai deixa de sorprendre's ni de transformar-se, no?, que digui el Marbella, que és una cosa que ni existia, pues bueno, sembla que tenen una il·lusió per fer-ho, sí. Sempre hi ha alguna cosa que fer, ja diu gràcies, vaja.
Molt bé. Anem amb Dembélé, Emilio, que, bueno, és un drama el tema, eh? Pobre chico, otra vez lesionado, roto, és un drama per al chico i per al equipo, claro.
Bueno, yo creo que sí, efectivamente ya acaba siendo un drama personal, ¿no?
Sí.
Personal, muy personal. Y a ver, ¿eh? Y cuando yo me refiero, o nosotros creo, ¿no?, que compartimos, que nos referimos a un drama personal, nos lo referimos desde el inicio, ¿no?, desde todos los inicios. Es decir, desde el inicio de su responsabilidad inicial, ¿verdad?, porque todo se ha sabido al final, la vida que llevaba, que no era una vida, digamos, discotequera, o no era una vida, o solo no, sino que era una vida de desorden, de ¿no?, de mala organización, de comidas, de dietas extrañas, de poco ejercicio, de no saber dónde estaba, bueno, todo esto. Y después empezó a complicárselo todo. Y, evidentemente, en esta situación, claro, tampoco tenemos que olvidar todas las idas y venidas, todos los líos médicos, el hecho de que los médicos del Barça le recomendaron operar, él dijo no me voy a Qatar, él ahora hace unas declaraciones, quien quiera curarse tiene que irse a Qatar, vuelve, el entrenador hace unas declaraciones que también se las podría haber ahorrado, según mi opinión, de ahora ya vendrá Dembélé y se saldrá, espérate que se salga y luego lo dices, ¿entiendes? Y ahora esto, tremendo, la verdad, tremendo, durísimo, 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 y además, durísimo y ojito, ¿eh? Además con 10, 14 o 16 fichas oficiales para lo que queda de temporada, ¿eh? Ojito, ¿eh?
Sí, 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 Tomás. Primer el drama del nano, que des de que ha arribat aquí no ha pogut jugar en continuïtat, això és el primer.
No, el primer, clar, és que tenen a la memòria casos com aquest Woodgate, te'n recordareu d'ell i tal... Llavors, unes qüestions musculars que venen una darrere l'altra, no, és dramàtic, amb el personal, cony, és un desastre absolut, no? El que diu l'Emilio té raó, sembla que el nano tampoc és una cosa que tingui al cap al seu lloc, no? Mm. Però que, bueno, que el que toca ara és pensar això i dir, és unes lesions greus i tal. Ara, sobretot això, amb un paio, jo quan dos o tres partits que vaig veure, recordo un dia que vaig fotre una conya a un partit del Madrid, que li havia de fitxar un tal Mbappé i a Dembélé. I reien, però, conya, que sempre em semblava un jugador d'una projecció extraordinària, no? Ràpid, bueno, però no, que realment, no sé tu, de tanta bo sigui l'última vegada que tingui una...
I després, Joan, dos coses també molt importants que no se poden oblidar, que una és la locura de los médicos, o sea, què hacer, a dónde acudir, què tiene, cómo se cura, cómo se recupera y tal, y la otra... Que ya lo hemos olvidado, es el precio que pagamos por este chico.
Sí, sí. No, claro, la inversión es un desastre.
Pagando, ¿me entiendes?
Sí. No, son 300 millones de euros, uno al Bayern Múnich y el otro al hospital de la cantonada.
Recordemos que la lesión de hoy es la misma, pero en la pierna distinta de lo de Getafe, ¿eh? Entonces sí. Tuvo que irse a Finlandia, ¿no?, me parece, para operarse y estuvo 4 meses.
Ahora están pero esta tarde Sakari oraba, ¿no?
Exacto. Esta tarde están tratando con la familia de ver si se opera o no se opera, pero es que lo mejor era la operación y estuvo 4 meses y es lo mismo, pero en la otra pierna. Antes era la izquierda y ahora la derecha. Así que
para el Barcelona es tremendo y es un agujero, pero como el Barcelona jamás ha contado con él, en el sentido de que nosotros a este muchacho no lo hemos podido disfrutar, con lo cual claro, no es lo mismo que el tema de Luis Suárez, o no es lo mismo si nos pasará con Piqué, o no es lo mismo si nos pasará con Ter Stegen, con perdón. O sea, a este muchacho se le recuerda...
Se cuenta que no está, como si no estuviera.
No, como muy bien dice Tomás, se le recuerdan instantes, momentos, destellos, carreras, goles sensacionales que... En la línea de lo que dice Tomás, pues todo el mundo, los culés, evidentemente, debían de pensar, ostras, a ver si este chaval engancha y tenemos un grandioso futbolista para los próximos 10 años, y otros pueden pensar, eso, como dice, como por lo menos siempre Tomás, ha nacido con Mbappé, ¿no? O sea, pero es que eso no se ha producido. O sea, con lo cual, el Barcelona, bueno, como no ha contado nunca con él, pues sí. Ya está.
Pero el problema, Tomás, es que ahora no tens a Luis Suárez, Carles Pérez acaba de marxar, podías haber fichat un davanter al mercat d'hivern, no ho has fet, i tens... una plantilla amb tres davanters, no, tres davanters. Y ya cuento Ansu Fati como jugador del primer equipo.
Que es tremendo.
¿Y con eso has de pelear Liga, Copa y Champions? Qué ¿con evidente. Tres delanteros?
Bueno, no, pero no solo es eso, perdona, Joan, que te interrumpa, no solo es eso, es aceptado por todo el mundo. O sea que, claro, entonces, como está aceptado por todo el mundo, pues los responsables al final de la temporada deberán de palmar a alguien, ¿eh?
Sí, es un problema, Tomás.
Si no se produce el triplete.
Es un problema, Tomás.
No, es un problema greu, perquè realment, per exemple, que són lesions, se la mereix a la Suárez, coño, és un juroll. Vull dir que tot això, i escolti, no, és que ja sempre, ja, sempre ho estic veient, acorta los plazos, tal, bueno, escolti, una cosa, no és tan fàcil, no, estàs en una situació precària i pensar, bueno, que com que hi ha un de més, però potser és incomparecència del Barça, no tenen ni 11, és terrible, no?
El presidente es el presidente y además es vicepresidente deportivo.
Sí.
Y el director deportivo.
No, dirás que es oportunista, ¿no? Pero dijo que Carles Pérez molestaba.
Ahora está claro que no.
No, molestava nunca.
Claro, usted sabía que el futbol ya es rock, no lo sabe ningú. Ara, aquest nano que estava de la casa, il·lusionat aquí, que no te posaria cap mena de mala cara si no jugava més poc o res.
Pero ¿qué nos han dado por este chico?
Tres collares y una...
11 millones más tres en variables. O sea.
¿Cuánto?
11 más tres.
11 más vale, tres
pues,
o cuatro,
pues,
sí.
Pues probablemente los necesitábamos, ¿eh? Te lo digo muy en serio, ¿eh? Porque yo el hecho de que le renueven y a los tres meses lo vendan, ¿me entiendes? Después de haber subido a primera plantilla, es porque a lo mejor para cuadrar los números cada dos por tres, como ya hicimos el año pasado con el intercambio este incomprensible de Neto con Cherensen, pues va de cuentas y va de financiación y va de cerrar los números.
Pues los números tienen que estar fatal porque si tú me dices, no, es que se va Carles Pérez, pero va a venir algún delantero en el mercado de invierno, te lo compro, pero es que si no, ¿no?
Vale, pero es que Joan, no ha venido un delantero porque no hay dinero, ¿eh?
Porque solo quieren ingresos.
Però escolta'm una cosa, algun dia, jo que no entenc pràcticament la comptabilitat a casa meva, imagina la del Barça, però de dir, amb la quantitat d'oiga l'equipo con más ingressos del mundo i tal, cony, això cada any tens un problema de quadrar comptes, deu haver un problema de gestió també, no?
Clar, perquè tot el que ingresses tu gastes, Tomàs, amb les fitxes dels jugadors, la immensa majoria de diners.
Pues firmeu, potser s'ha de plantejar una cosa diferent, no? Perquè algun dia no podran sortir a jugar, eh?
Sobretot si hacen operacions com la de Coutinho, com la de Dembélé, com les aquestes, ¿m'entiendes? Claro, evidentemente que te lo gastas. ¿Cómo no?
Clar, és que estem parlant de la davantera, però si voleu parlem també de la defensa. El Barça té tres centrals a la primera plantilla, eh? Tres. I un és un tití, que qualsevol dia també dona un altre ensurt. Jo crec que amb això no es pot sortir a competir o a intentar guanyar tres competicions. Jo crec que no es pot. És que no es pot.
Hombre, depèn com et vingui la mà. Si no tens cap lesió més...
Bueno, ja, però... És
que... No, vull dir que no,
només
no,
que et vingui ja un refredat en defensa i una a la davantera, és que ja no tens jugadors.
Dos targetes vermelles consecutives. Clar, no, viuràs en l'hambre. Això està claríssim. Ara, noi, és el que li toca, clar. Que no té més. Sí.
Vaya panorama se tien, Emilio.
Bueno,
se volverá con las vacas.
No, pero primero, claro, primero, para nada más. Segundo, como acaba de llegar, tampoco puede poner el grito en el cielo, ¿me entiendes? Sí. Ahora, él ya lo dijo, estaría bien que viniera alguien. Bueno, no vino nadie. También es verdad, a ver, eso es que también es verdad que no debe ser fácil fichar en el mercado de invierno. En realidad no ha fichado nadie. Que no sea, a excepción de estos del City, que se han vuelto a gastar 35 o 40 millones en otro centrocampista, que se ve que...
El español ha fichado.
Anda que no tiene centrocampista, es de lo que más tiene. O sea que... Pero no, pero de cualquier forma, no sé, yo te prometo que hubiera fichado a Estuario o un tipo de estos, te lo juro. O sea, pero vamos, lo tengo súper clarísimo. Y respecto a los centros... tres. Y bueno, yo creo que tienes que tener muy mala suerte, como dice Tomás, para que no te sean suficientes. O sea, que porque claro, luego si ya empiezas con los trucos de Busquets, ponerlo un día de central, el otro no sé qué, eso es...
Pero esos son parches ya, son parches.
No, y además, Joan, al nivel que se juega el fútbol actual, ¿me entiendes? Eso ya no lo puedes hacer ni contra el Levante.
Claro, claro.
¿Me entiendes? Y por no hablar bien ni mal del Levante. Me refiero a que en estos momentos no hay ningún partido donde tú te puedas pegar un pegote. Bueno, mira los minutos que ha jugado Ricky Puig. ¿Vale? Que quisiera recordar ahora que es un gran momento, que hace un mes y medio era el mito de los mitos y el gran descubrimiento de Quique Setién, ¿vale? Pues ya veis, o sea, no ha encontrado ni minutos para él. ¿Por qué? Pues porque no va de broma esto, sí, ¿entiendes? Sí. O sea que, claro, cuando decimos 14, 16, 17 fichas, es porque meter a los peques, como ha tenido valor de meterlo Valverde, porque quisiera recordar una vez más que ese Ansu Fati es de Valverde, ¿vale? Y que se queda, ha terminado jugando con los de Valverde. Pero meter al resto, a Miranda y a todos estos y tal, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil porque es asumir un riesgo que después tienes que pagar tú, ¿eh? Que acabas de llegar para ganar tres títulos.
De toda manera, tú pensas, dius, que tres títulos. Aquí som tots japonesos, ¿eh? O sigui, aquest Madrid, que sembla una cosa refeta, que és veritat, i collons, l'equip més golejat i de més, i que no té res a veure amb l'any passat, tampoc és el Brasil de Pelé, eh?
No,
o sigui, aquí a l'1 de març arriba el Barça, que jo crec que no opera el
Bernabéu. Bueno, mira Tomàs, mira el Sevilla, mira l'Atlético de Madrid, mira la Real Sociedad, que ha dejado abierto a todo el mundo.
Exacto, pero que me refiero que el Barça va allí, que no pierde del año 1800. Y gana el partido en el Bernabéu, y yo lo puedo ganar perfectamente. Yo creo que ahora, aquí sí que da la impresión de que oiga, los Liverpool y estas cosas, pues, ¿a esto cómo los aguantas?
Yo ahí vaig veure el Nápoles, Tomás, ahí vaig veure el Nápoles, y cuidado.
No, per això et digues, jo a mi tu penses, escolti, una cosa, el Barça pot guanyar la Lliga? Sí, senyor. Perquè el que et dic, perquè el líder tampoc és que, amb tots els respectes i tota la cosa molt bé que ha fet el Zidane, escolti, a tu t'estranyaria que el Barça guanyés el dia 1 al Bernabéu? Pues no, pues porque està igualat. Va venir el Madrid aquí aquell dia, 0-0, i contra que si dos penaltis que no evitaron, que si no sé què, que bueno, igual pot perdre 2-0 com guanyar. Igualado. Ara, anar a la Champions,
sí.
I ja seran molts anys sense Champions, això sí. Però que, no, entre tot la mataron ja se va ser morir, no?
Ho anem comentant, Emilio Tomàs, moltes gràcies, eh?
Bueno, una
adéu, guapos.
Adéu.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Ràdio.
El próximo 9 de febrero, el Mallorca visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un partido en el que la afición será la clave para conseguir los tres puntos. Este es nuestro partido, te necesitamos. El 9 de febrero a las 12 del mediodía, Español Mallorca en el RCD Stadium. ¡Vamos!
Un minut i arribem a 3:15 de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol. Tenim el Quique Iglesias a l'estadi de Cornellà al Prat. Hola, Quique, bona tarda.
A l'auditori Juan Segura Palomares. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, perquè allà presenten d'aquí a 15 minuts a Oier Olazabal.
Sí, posem en memòria la gent, 1,5 milions fins al 2022. Estarà acompanyat bé del Llevant, estarà acompanyat de Carlos García Pont, de Rufete, un Rufete que després farà balanç. Haurà d'explicar per què l'Espanyol ha fitxat a un porter i per què no ha fitxat a un lateral dret, com diu la gent que necessita un Espanyol que, evidentment, continua amb molts problemes. Oier Olazabal no està inscrit a l'Europa League, com vam dir aquí a Esports Cope. Sí que ho estan els altres tres fitxatges. Cal recordar que això anirà ràpid, perquè a les 6 l'equip entrena, després d'un dia de lliure, a Sant Adrià.
Escolta, s'ha comentat entre l'espanyolisme molt a les últimes hores unes imatges del partit de l'altre dia a Granada, quan s'ha de llançar el penal a favor de l'Espanyol. Una fricció entre Raúl de Tomás i Agustín Caleri, no?
Sí, aquestes imatges del dia després de Movistar, quan Raúl de Tomás força el penal i mentre l'àrbitre i el VAR decideixen si és penal o no, primer en VAR va agafar la pilota, déjamelo, Caleri agafa la pilota, diu, bueno, pues me la quedo jo i el tiro jo, fins que arriba Raúl de Tomás, que ja s'havia aixecat del terra, va i li agafa la pilota directament a Caleri. Caleri es queda amb un pam de nas fins al punt que ha de posar pau al capità Javi López.
Està bé Javi López, eh?
Sí, que els diu als dos, haced lo que queráis, però meted la bola dentro. Sí, sí. Però la insistència de Caleri és tant que arriba un moment que RDT li diu, m'estàs molestando, hermano, com dient, foto el camp d'aquí. Vete allà d'aquí. I al final no és Caleri el que es marxa, sinó és Raúl de Tomàs el que se'n va una mica del punt de penal, esperant que hi hagi penal finalment i poder tirar-lo amb tranquil·litat. Hi ha una segona capítol, que és després del gol, va a la cantonada Raúl de Tomàs a celebrar el 0-1, els seus companys l'envolten i l'abracen, i Caleri fa una celebració molt, molt tímida i marxa ràpidament fins que arriba Javi López i l'agafa i li diu, tu ven per acá, i a la pinya. Sí. És a dir, bon gest del capità, i Raúl de Tomàs fa la pinta que és un jugador especial. Li deia al Raúl de Tomàs, el siguiente lo tiras tú. A mi em fa l'efecte, tant de bo el diumenge en tinguem una altra versió, però a mi em fa l'efecte, no sé tu què penses, que el següent el tira el Raúl de Tomàs una altra vegada.
Convençudíssim, ja estic convençudíssim. Escolta, sí, l'Espanyol treballant fort per portar molta gent al camp diumenge, eh?
Sí, estem pendents de que l'Espanyol presenti aquesta campanya d'entrades pel diumenge, però serà més o menys el que et vaig explicar ara. El soci podrà retirar 3-4 entrades sense problemes, a preus molt, 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 molt baixos, entre 5 i 10 euros. Així que, escolta, un soci podrà portar quasi a tota la seva família més propera o als seus amics, i és a dir que molt una campanya enfocada cap al soci. Veurem quanta gent de Mallorca ve en un partit que és, evidentment, caixa o faixa, i si l'Espanyol el treu endavant, doncs poca cosa s'haurà de dir. Tornarà a Marroca, tornarà a Iturraspe a la banqueta, veurem qui fa de davanter al costat de Raúl de Tomàs i Caleri, si entra Vargas, si continua en Barba, veurem.
Torno amb tu d'aquí un moment per parlar de ciclisme, aguanta'm un moment, Quique, fins ara.
Fins ara.
Parlem ara del Girona, Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori?
Que ha presentat Cristian Riviera.
Sí, i han aprofitat per passar balanç del mercat d'hivern, eh? Hi havia el director esportiu, Quique Càrcel, dels gironins, un Quique Càrcel que ha vingut a defensar la seva feina, una mica també doncs preocupat perquè ell entenia el mercat d'una manera, hi havia moltes operacions possibles a les possibles moviments de Mercato, però al final només han arribat Brandon i Cristian Riviera. Ha dit Càrcel que al principi totes les operacions es fan amb diners i clàusules i que després arriben les operacions a correcuita. Amb tot, ha defensat la seva gestió en aquest mercat hivernal.
La primera volta els resultats no han sigut els que nosaltres hem volgut, però segueixo pensant que hi ha una plantilla molt, molt equilibrada, molt competitiva, i que amb la sortida de dos jugadors com han sigut Coris i Margual, per diferents motius, i les entrades de Cristian i de Brandon, més que li tornem a fer fitxa a Valeri, doncs encara crec que queda més compensada la plantilla.
Ha vingut a reconèixer que l'ambient ara és de molta pressió, molt negatiu, i atenció, si el Girona jugués promoció d'ascens, coincidiria amb la Copa Amèrica. Estuani, Uruguai. Ara estem al mes de febrer, ha dit Càrcel, no penso ni en el maig ni en el juny. Aquest és Cristian Riviera, 7 equips. Tot i tenir 22 anys, vol una mica d'estabilitat a la seva carrera.
Pues sí, hombre, vengo un poco buscando esa estabilidad que he ido buscando en otros clubs, al final en otros sitios no se ha dado. Yo lo tomo como experiencias tanto deportivas como en la vida, entonces es de agradecer. Y nada, ahora aquí en Girona intentar buscar esa estabilidad y sobre todo el objetivo principal, que es el ascenso.
Se'l considera un box a box que pot jugar en solitari a la posició de pivot al mig camp.
Una més de futbol, que tenim partit de la selecció catalana a la vista. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Esports Cope ha pogut confirmar que es disputarà un amistós al camp d'esports a Lleida entre la selecció catalana i una selecció de Centroamèrica. Es parla de Jamaica. Serà dilluns 30 de març, aprofitant la finestra FIFA, l'estadi del Lleida Esportiu, que té ni més ni menys que 13.000 localitats. Recordem que l'últim partit de la selecció entrenada per Gerard López va ser el 25 de març de 2019, per tant fa un any, contra Venezuela, Montilivi, que van guanyar 2-1 amb gols de Bojan i Puado.
I també un apunt de l'actualitat judicial, perquè ha sortit la Federació Catalana airosa d'un parell de litigis que tenia.
Sí, el primer ens situem a l'any 2016, quan un mitjà de comunicació va publicar un presumpte falsejament de les actes notarials a les assemblees generals ordinàries dels anys 2014 i 2015. La Fiscalia va decidir ahir arxivar les investigacions que va obrir sobre la validesa d'aquestes actes, veient que el cas no anava enlloc i desestimant una mala praxi. El segon cas, el passat 13 de gener, el jutjat número 2 de Gavà arxivava la denúncia presentada pel president del Club Futbol Club Gavà, Ivan Carrillo. A més, la federació presentarà una querella criminal contra Carrillo en considerar que la denúncia estava plena d'irregularitats.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Fins aquí el futbol.
Esports Cope.
Estàs informat.
Este martes desde las 8:30.
Aquí, en Cope. Con la Copa.
Los cuartos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Copa. La Copa bien.
Granada, Valencia.
¡Cuánto talento, cuánto!
¿Podrá el actual campeón defender el título? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil. Se va.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya?
Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en Viajes de Novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Anem al bàsquet, Albert, que tenim avui partit important a l'Eurocup, Andorra-Joventut.
Sí, gairebé diríem una final pel conjunt de Badalona. És partit entre equips, el del Principat i l'Espanyol, de la penúltima jornada del top 16 de l'Eurocup. Recordem com està el grup H. Tofas Bursa, el conjunt turc líder, 3-1, balanç, victòries, derrotes. Unicaja Màlaga, també 3 victòries, 1 derrota. Joventut de Badalona, 2-2, balanç equilibrat, victòries, derrotes. I quart, sense opcions d'accedir als quarts de final, el Morabanc Andorra, 0-4. No coneix la victòria en aquest top 16. Avui, 8 del vespre, a la Bombonera, d'una banda, el comiat del Morabanc d'Europa i de l'altra, l'obligació de la penya, escoltem el seu tècnic, Carles Duran, d'emportar-se la victòria.
Anem amb l'ambició i l'il·lusió d'arribar a l'última jornada depèn de nosaltres, i això tot passa per guanyar Andorra, no? No sé amb quina ambició i il·lusió anirà l'Andorra, no depèn de mi, però el que estic convençut és que hem de començar molt bé el partit, perquè l'Andorra sempre juga molt bé a casa seva.
Responent a la pregunta que posava sobre de la taula Carles Duran, l'Andorra anirà amb la màxima il·lusió de jugar l'últim partit a casa en competició europea, d'intentar fer de la Bombonera un fortí i de posar-li les coses difícils al Joventut de Badalona. David Eudal és el segon tècnic del Morabanc.
Malauradament no hem pogut fer els mèrits suficients com per classificar-nos, i sí que ens agradaria com a mínim doncs treure una victòria a casa i intentar el proper i últim partit a Turquia doncs aconseguir una segona.
8 del vespre, Morabanc Andorra, Joventut de Badalona, i molt pendents demà de l'Unicaja Tofas Bursa. Aquí necessita el Joventut de Badalona que guanyi el conjunt turc, perquè l'última jornada és a Badalona, penya Unicaja Màlaga.
Una més de bàsquet, que el petit dels Gasol, que ja no deu ser tan petit, l'Adrià Gasol, jugarà a l'Espanyol.
26 anys, en relació als seus germans, és el tercer, òbviament, continua sent el petit. Recordem que l'Espanyol de bàsquet no depèn de l'equip de futbol. Són seccions que no depenen de l'equip de futbol. Després de les 4 estatals està la Copa Catalunya, després ve la primera catalana, després la segona catalana, aquí trobem l'Espanyol. És a dir, és la 7a categoria. L'Espanyol que va molt bé. És líder, queden 10 jornades, té 3 victòries de marge sobre el segon, balanç 14-2, victòries, derrotes, i porta 2-3 anys sense jugar a bàsquet.
bàsquet Adrià Gasol, que estava treballant al Club Bàsquet Girona, propietat dels seus germans, anant des de Barcelona cap a Girona. Ha tingut l'oportunitat, fruit d'una lesió del pivot titular de l'Espanyol, de tornar a jugar, ja ve entrenant, i hem parlat amb Jorge Tarragona, que és l'entrenador, serà l'entrenador d'Adrià Gasol a l'Espanyol. Té experiència, per exemple, Jorge Tarragona, al Club Bàsquet L'Hospitalet. Són declaracions d'Esports Cope.
Estem contents de la incorporació que hem realitzat. Fa temps que venia entrenant amb l'equip, però per qüestions laborals no havia pogut encara donar-ho del sí definitiu. L'Adri ve d'un problema que quan era més jove va tindre de genoll, va tindre alguna rotura de lligaments, però és un jugador amb una corpulència gran, amb molta envergadura, amb bona mà, un jugador set, amb 26 anys. Bueno, jo crec que nosaltres hi podem treure molt de partit.
Torna a jugar Adrià Gasol. Signa fins a final de temporada. Debutarà aquest diumenge a la tarda contra el Sant Medí.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En futbol sala tenim Sèrbia-Espanya avui. Espanya buscant la classificació pel proper Mundial. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda. La selecció espanyola solo le van a ganar a Sèrbia para clasificarse de manera directa para el Mundial que se juega en septiembre en Lituania. Ambos equipos han ganado a Ucrania y Francia, pero los serbios tienen un gol más en el gol average cómputo global y por eso le sirve el empate. Sergio Lozano, jugador del Barça y de la selección, advierte que España está acostumbrada a afrontar este tipo de partidos incluso en la pista del anfitrión.
Este equipo ha demostrado que es capaz de poder ganar aquí y bueno, es verdad que como mal menor, si no nos tocaría jugar una repesca contra Finlandia, que era hacia el segundo del otro grupo, pero nosotros no pensamos en eso, nosotros solo pensamos en que mañana tengo la oportunidad de estar en el Mundial y qué mejor motivación que ello.
Serbia-España, 20-30, en caso de derrota, como comenta el Búfalo, se jugaría una repesca contra Finlandia.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb ciclisme aquí, que has parlat amb Marc Soler, ve de victòria a Mallorca i demà comença la volta a la Comunitat Valenciana.
Va aconseguir dissabte la primera victòria del ciclisme espanyol. Marc Soler, de Vilanova i la Geltrú, és per fi el líder de l'equip Movistar, va guanyar a Andratx la primera victòria, com deien, del ciclisme espanyol el 2020, i demà comença la volta a la Comunitat Valenciana. Per Esports Cope, Marc Soler parla de l'Obec, que comença un l'any guanyant.
Sí, sempre fa ser il·lusió començar aquest any d'aquesta manera. I la veritat que molt content. El primer any que començava per aquí a Espanya i començar així molt bé.
No, l'única diferència és que aquest any l'equip m'ha deixat poder fer una mica de ciclocross. Al final no buscàvem ningú resultat, però sí el tema de l'entrenament. A mi, jo quan era amateur a l'Ixarge podia fer ciclocross, i aquest any és el primer que he pogut fer-ho aquí a l'equip i la veritat que sembla que ha anat bé. Però una mica més pensant en Tirreno i Volta a Catalunya i després ja més cap a l'estiu, no?, amb les curses que vindran i cap a la calor.
Cal recordar que sense Nairo Quintana i Miquel Landa, ara sí que toca que Marc Soler i Enric Mas siguin els líders durant tota la temporada d'un Movistar que està de renovació de corredors. En definitiva, que Marc Soler, que tingui molt bona sort, el Tour de França el 2020 està en el seu objectiu.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Superstar.
Llàstima que no ho pugui documentar amb so, però hi ha una anècdota molt bona d'Andoni Goicoetxea, que a la seva arribada a Lezama era interior esquerra i extrema esquerra. O sigui, era un jugador de mig camp cap endavant i va ser Piru Gainza el que li va agafar i li va dir: mira, xato, tu cap enrere, samarreta amb el número 5 i dedica't a repartir que faràs carrera.
No cartes.
Última hora, no cartes. El Valladolid, recordem, ha presentat a Mateus Fernández, que irà adaptar-se lo antes possible i aprendre en Espanya. Trippier, Atlético de Madrid, operat de pulvalgia, baixa fins al mes de març. Atenció, 13 de febrer, reaparició pública d'Ernesto Valverde, que rebrà a Sant Mamés el Premio Referente.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Us recordo que avui hi ha Tiempo de Juego. A partir de 2:15, la Copa a la Cope, amb el Granada-València. Que vagi bé, bona tarda.